El llibre. El llibre sobre la tauleta que se suma a un altre llibre i que en crida d'altres. És aquest el meu temor més gran. Una nit mitja dormida, la pila de llibres perdrà l'equilibri i em caurà al damunt, produint-me un traumatisme cranoencefàlic. O un dia, el seu poder d'atracció farà que m'oblidi de menjar per invertir aquella horeta mal comptada entre torn i torn per perdre'm en les seves pàgines. O em portarà un món tan meravellós que ja no voldré viure en aquest. El llibre, aquell horror diari al que no puc renunciar.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Si sou bons lectors de gènere fantàstic en català, aquests dies segur que heu passat per la setmana del llibre en català. I els que no hi heu pogut anar, segur que esteu farts de veure com el fandom empresumeix a les xarxes socials. Avui parlarem i molt de literatura amb l'excusa d'aquesta efemèride. D'una banda, perquè hem pogut parlar amb alguns dels editors del Fantàstic sobre les novetats que acaben de treure al mercat. I de l'altra, perquè entrevistarem Ricard Efa, molt conegut en el món del còmic, per parlar de la seva primera novel·la, Les màquines del caos. Més enllà de la literatura, també parlarem de cinema perquè us farem crònica del Festival Berretina de Cornellà, especialitzat en cinema de sèrie B. És el que donarà de si el segon quimèric de la sisena temporada que fem possible amb l'Iker Mons a les xarxes socials i la producció i el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
Doncs avui la notícia amb què hem de començar el programa és, sens dubte, una que ha revolucionat les xarxes socials. Iker Mons, què tal?
Molt bé. Quina és aquesta notícia?
Doncs suposo que ja ho has sentit, perquè qui no ho ha sentit, no? És l'últim anunci de Mai Més i de Raig Verd de publicar de forma conjunta Dune, de Frank
Ostres.
Herbert, al català. Bé,
a
això...
notició, no?
Sí. Serà de cara al novembre i serà, atenció, una edició limitada. Concretament 1.900 exemplars. Per què aquest format, et preguntaràs? Per què una edició limitada? Doncs perquè volen fer una edició molt exclusiva, han dit, molt bonica, i creuen que no seria sostenible fer-ne més exemplars. Per tant, prepara't que...
No, no seria sostenible. A veure com és.
Home, pensa que una edició de butxaca de Dune són 800 pàgines.
Mare de Déu, senyor.
Vull dir que si la fas bé, amb tapadura, amb lletra una mica gran, fulls que no siguin de Bíblia, doncs la cosa ja pot ser una mica perillosa, no? S'obrirà una prebenda, el que passa que encara no s'ha obert. I el que sí que s'ha fet és s'ha creat un butlletí perquè tots els interessats s'hi subscriguin i així puguin estar al dia dels avenços del projecte i el dia que s'obri la prebenda, tam! Tothom escrivint com bojos per no quedar-se sense els 1.900 exemplars. Com dèiem, ha aixecat molta expectació a les xarxes socials i també moltes preguntes. Una de les més repetides és si es traduirà com a Duna o si es conservarà el Dune, el Dune original. Mm. Sembla ser que serà aquesta segona opció. També s'ha preguntat qui serà el traductor. De moment, doncs, no han badat boca als editors. I bé, han estat molt oportuns perquè han fet aquest anunci just quan s'estrena una nova versió de la pel·lícula de Dune.
Sí.
La més popular és la que va fer el David Lynch a l'any 84, que evidentment jo considero que em va llegir molt malament, espero que la gent no em pegui per dir això. I ara, a veure aquesta que ja està als cinemes, que ja la majoria de gent ja està veient i que té una banda sonora preciosa que sentim de fons de Hans Zimmer, que només per la banda sonora jo crec que ja deu valdre la pena.
Sí, la veritat és que sí. Una pregunta molt sèria.
A veure.
Per què 1.900 i no 2.000?
No ho sé.
És que és com...
Jo crec que han tret la calculadora i han dit fins aquí.
Fins aquí, ja està.
Què ens dona el pressupost? Doncs fins aquí. No ho sé. Ja ho anirem sabent d'aquí al novembre. Suposo que ja faran més anuncis
sí.
I més concrecions.
En tindrem un altre notícies del Fantàstic.
Sí, sí. I anem a parlar d'un altre llibre també que està causant furor a les xarxes. Tot i que no es tracta ni molt menys del fenomen de Dune, ni molt menys, sí que s'està parlant molt, es tracta de La casa al final de Needless Street. Publicat per Alianza Editorial, és la quarta novel·la de la nord-americana Catriona Ward, tot i que diria que és el primer llibre que es tradueix al castellà. Vull dir que, tot i que en porti quatre, crec que és el primer que arriba al nostre país.
Però és el quart que escriu.
Exacte.
O és de la saga? No és saga, no.
No, és un llibre independent. Va sortir al mercat el 9 de setembre passat i bé, tothom està fent molt bones crítiques. De què va? Doncs arrenca amb la desaparició d'una nena durant una excursió en un llac i de com la seva germana segueix buscant-la una dècada després dels fets.
Vale, bueno, interessant.
Word va ser aquest estiu al Festival Celsius 232. Sí. A tots els que érem assistents, doncs ja ens va posar la cuca de veure aquest llibre. I va parlar d'una cosa que em va sorprendre bastant, que és el peculiar narrador d'aquesta novel·la. No ho endevinaries mai. Un gat!
Bueno.
Explica-li a l'audiència que això, el que ha passat referent al gat, que crec que va molt bé, això.
No sé, les coincidències de la vida. A principis de setmana, el dilluns, he adoptat un gatet.
Veieu? Doncs
de dos mesos.
És el gatet que ens explica la casa del final de Needless Street. Vull dir que...
Mare de Déu, senyor.
Escoltem com ho explicava Word amb la traducció del Diego García Cruz.
Hay, por cierto, una prueba muy clara, un test que os servirá para saber si el libro es para vosotros o no. Cuando el gato empieza a hablar, si os parece una chorrada, dejadlo. Pero si aceptáis que el gato pueda hablar, le seguís el discurso y entendéis la voz, pues igual no estaría de más que siguierais leyendo. La verdad es que tendría que vender mejor mi libro, por cierto. Pero bueno, yo creo que cuando te pones a escribir hay un proceso de inmersión. Creo que era Virginia Woolf la que decía que cada conciencia es una serie de túneles que van cavando hacia abajo y que en realidad nunca se entrecruzan. Con lo cual, no puedes llegar a comprender qué es lo que piensa el otro. Sobre lo del narrador que no es de fiar, bueno, es que nosotros somos narradores que no somos de fiar, porque nos basamos en nuestros recuerdos y en nuestra conciencia. Preparar un narrador que no es del todo de fiar me permite, además, tener una serie de sorpresas que puedo lanzarle al lector, y me parece mucho más realista que ese narrador omnisciente, que es un dios que te mira desde arriba, sabe todo lo que haces. Yo prefiero un narrador más cercano a nuestra propia naturaleza.
Doncs ja ho saps, si superes la prova del gat, si t'agrada que el gat t'expliqui la història, doncs la casa al final de Needless Street és per tu.
Bueno, de moment m'està atacant bastant el gat,
Ai, 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 aquesta història tan tètrica, no sé, jo li tinc moltes ganes, Que...
El llibre o el gat?
A les dues coses.
En Freddy, en Jason i en Chucky ja han sintonitzat Quimèric. L'entrevista.
El nom de Ricard F. segur que us és més que conegut si sou amants del còmic, amb títols com Monet, nominat als Premis Eisner, o les pàgines publicades a Cavall Fort, Lara o Sapiens, F. s'ha guanyat durant 20 anys el públic d'aquest àmbit. Però ara fa un salt més i es passa la novel·la, amb Les màquines del caos. Publicada el juliol per Mai Més, es tracta d'una obra ciberpunk amb molta, moltíssima acció i que se surt de tot el que estem acostumats a llegir en el gènere de casa nostra. Avui en parlem amb ell. Ricard F., benvingut al Quimèric.
Hola, bona tarda.
Què és el que t'ha portat a fer el salt a la novel·la? I a més, de gènere fantàstic.
Jo crec que una gran part és inconsciència, de no saber què faig.
T'has penedit?
No me'n penedeixo mai, segueixo sempre els instints. Diguéssim, sempre el que m'ha interessat, potser soc molt més conegut, evidentment, com acabes de dir, per la meva faceta d'il·lustrador i dibuixant de còmics, però el que m'interessa realment és la narració, explicar històries. I sempre he escrit, diguéssim, no és una cosa nova per mi, no amb una vocació, diguéssim, de novel·la, potser. Aquesta sí que és, no la primera vegada, havia tingut intents, però aquesta vegada ha sigut, doncs, una mica la definitiva, en tot cas, en la que ho he aconseguit.
Clar, no sé si era per tu un repte o, al contrari, era com veure-li l'avantatge a coses que no es poden explicar en un còmic.
Era, diguéssim, les dues coses a la vegada. Era un repte personal, el fet de demostrar-me a mi mateix que sóc capaç d'escriure i d'acabar i de mantenir una coherència, diguéssim, literària dintre del mateix cos de l'obra. A la vegada, evidentment, posar a prova tot el llenguatge que tinc adquirit, tècnic, diguéssim, i narratiu del còmic i de la il·lustració, no? Demostrar fins a on és vàlid en el món literari, i al revés, com puc, deixa'm dir, pervertir-lo, com puc anar a buscar a les antípodes, no? Un altre tipus de llenguatge, però que al final em remeti a un camp visual, que és on a mi m'agrada moure'm i on sóc còmode, també.
Els lectors, què t'han dit d'aquest tema? Ens agrada més el Ricard F. dibuixant, il·lustrador, el Ricard F. novel·lista, o també han vist fins i tot la possibilitat de convertir les màquines del caos en una novel·la gràfica?
No, ningú m'ho ha proposat encara, en tot cas, de manera seriosa, i crec que la desestimaré, és a dir, crec que és una obra que jo ja he fet, jo mateix no podria reconvertir-la, vull dir que cediria gratament els drets a qui volgués explotar-la. El que sí que és curiós és, en el moment, crec que és una qüestió de... d'estatus, l'estatus que té en la nostra societat el llibre escrit, la novel·la, en el moment en què es publica, evidentment, té més ressò al meu voltant que el còmic. Vull dir, el còmic, potser perquè la gent ja sap, ah, mira, ara ha tret un altre còmic, no? Ja no donen importància, no en tinc ni idea, però el fet de treure un llibre, molta gent s'ha mostrat interessada. Vull dir que molta gent m'ha contactat a través de xarxes o a través de WhatsApp per dir-me, hòstia, he vist que has tret el llibre, me'l pillaré, me'l llegiré, moltes ganes. Quan amb còmic no m'ho havien dit mai, no? Vull dir...
Després de 20 anys de còmic...
Sí, no passa res, eh? No, jo m'apunto els noms i ja està.
Tu quan vas dir, vaig a escriure, tenies la història en ment? Vull dir, era la història que volies explicar o primer era l'acció d'escriure i després ja t'hi van aportant...
Primer l'acció d'escriure, sí. Sí, tenia la idea, el punt de partida, que era una imatge, diguéssim, no concreta, eh? Quan parlo d'imatges no tenen per què ser una imatge concreta, una fotografia fixada al cervell, si tenia una imatge de la qual vaig començar a estirar del fil escrivint. I per mi era l'exercici d'escriure i veure on em portava això, en tot cas, en la primera part del procés, d'escriptura, que jo em deixo portar. És a dir, no estructuro abans, vaig al revés una mica de tots els vicis que tinc en el còmic, que sí que m'obliguen a ser més tècnic en aquest aspecte, i més concret ja des de sortida.
Sí que podríem dir que t'has deixat portar més que quan treballes amb còmic?
Absolutament, sí.
Com dèiem al principi, potser la marca o el que impacta més quan llegeixes Les màquines del caos és el ritme, no? La velocitat. Són escenes molt, molt ràpides, almenys la primera part del llibre, que ara fora de micro en parlàvem, que té com dues parts al llibre, que la segona no farem spoilers, però podríem dir que és com un segon llibre, no? Pràcticament una segona història que és molt diferent de la primera.
Com a lector, com a espectador... M'agrada que em sorprenguin, sempre, molt. I llavors, quan sóc jo el que proposo la història, en el còmic ara estic escrivint guions, ara feia molts anys que no escrivia guions, m'agrada jugar amb el lector moltes vegades, de fer-lo creure que està rebent una història o un relat i no ser conscient de que n'està rebent una altra, fins al moment en què, diguéssim, aquest segon relat o aquest relat verdader es revela, diguéssim, davant dels seus ulls i llavors tot agafa, diguéssim, una nova dimensió. No és que l'anterior no fos important, sinó que el lector ho redimensiona dintre d'aquesta història que no era conscient d'estar rebent. Això m'agrada molt, sempre, diguéssim, m'agrada molt el que en cinema se'n diria el giro, no?, el giro de la trama. Portar-ho al còmic o a la literatura ho trobo molt, molt, molt interessant. I aquí hi havia una vocació... Evidentment, un cop escrit això, no? Aquesta primera part del procés que deia abans, de relativament improvisada, en què anava avançant en el llibre, apareixen les mínimes idees aquestes, que després les recol·loco i estructuro el llibre posteriorment per donar sentit a tot això, eh? Tota aquesta segona part, sobretot, del llibre. Quan el llibre estava ja agafant forma, sobretot en el tercer borrador, quart borrador, on ja estava treballant, diguéssim, directament amb aquesta idea al cap, i inclús quan el vaig enviar el manuscrit als editors i quan va sortir publicat, pensava, ai, la nostra tradició literària, l'acció, diguéssim, no en forma part, no tenim una tradició de descriure molta acció, i la primera part del llibre té molta acció, i em feia por que tirés enrere a molt lector, això. Però pensava que després es recompensava. És a dir, primer, que es llegia fàcil, i considerava que hi són unes 70 i escaig pàgines d'acció sense parar, crec que es llegien suficientment ràpid com per, diguéssim, passar per sobre de tot això, i la recompensa de després, doncs, jo crec que valia la pena.
Dono fe que sí, eh? No, però tenia apuntat aquí, perquè ho vaig estar contant quan vaig llegir el llibre, que vaig ser de les persones que van tenir la sort de llegir-lo abans de que arribés a les llibreries, que ja sé que molta gent li fa molta ràbia, però bé, no passa res. Era per la presentació que van fer a Gigamés, no? I la primera escena del llibre s'allarga 30 pàgines. I és un no parar d'acció. acció, 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 no saps ni qui són, no, els personatges, no, no saps on estàs, i tot és acció i l'adrenalina a tope, clar, no pots deixar aquella escena a la meitat. No sé si aquesta acció és el que t'hauria agradat també trobar-te amb les novel·les que llegeixes, perquè clar, és el que comentaves, en el, a Catalunya, en el gènere escrit en català, doncs encara no... Potser és tot com més reflexiu, no? I tot és més literari, no?
Penso que sí, que hi ha dues qüestions. Hi ha una qüestió de llenguatge, diguéssim, de la construcció, diguéssim, semàntica i gramàtica de la literatura catalana, de la tradició, en tot cas, no? Que tendeix al realisme, encara que estigui explicant una història de fantasia, i llavors de les estructures dramàtiques que també tendeixen al realisme. Jo, evidentment, he llegit literatura catalana i en segueixo llegint, i el Serés, i el Cabré, i Rodoreda, evidentment, i intento llegir tot el que em cau a les mans. A vegades no ho acabo tot, però crec que és un dret que tenim els lectors, però consumeixo molta més la literatura anglosaxona. A la francesa també en consumeixo, però li succeeix igual que a la catalana, és a dir, la tradició literària francesa pesa molt en la manera d'escriure. Llavors, m'agrada molt de la literatura americana, sobretot la síntesi, perquè l'anglès té aquesta facilitat d'explicar molt amb molt poques paraules,
d'anar,
no? Sí, d'anar molt al gra. Llavors això m'agrada molt.
Abans parlaves dels girs, que sí. La teva novel·la en té molts i de fet molt sorprenents, no? De cop et quedes que dius, m'ha canviat la novel·la de dalt a baix. No sé si tots els tenies previstos o també va ser el treball d'escriptura de... Potser en tenies previst un i la resta han anat sorgint, la història s'ha anat fent sola.
De fet, començo a escriure amb un grup de personatges que són aquesta mena de mercenaris tecnològics que han d'entrar a un edifici on són un grup. Jo quan començo a escriure la primera versió, evidentment, no tinc ni clar ni quin d'aquests sobreviurà. És a dir...
Llavors, ostres, pobrets.
Pel camí, pel propi camí de l'escriptura, tu et vas encarinyant o et vas agafant, no, diguéssim, una predilecció per uns personatges per davant d'uns altres, i així vas definint. I llavors, quan necessites solucionar problemes, els propis problemes que et planteja l'escriptura, quan avances així, diguéssim, hi ha moments que et bloqueges, dius, ostres, estic aquí en un cul de sac, no sé, com a escriptor, com me'n sortiré d'això? Jo normalment el que faig és multiplicar els problemes, n'apareix un de més gros, que es converteix en la solució, i això em permet continuar, no? I així el món va com creixent, és a dir, intento contemplar com totes les peces des de tots els angles possibles, no?
Ah, ja per començar, ens planteges, no?, que deies un grup, no?, que penses que seran els protagonistes, però el següent capítol ja no té res a veure amb aquest grup i sembla una altra història paral·lela i després una tercera i després una quarta, i és com... Clar, realment, si tenies ganes de seguir la primera història, t'has d'esperar bastant, no? Vull dir, suposo que això també és per captar el lector i que no se'n vagi, no?
Sí, passa, de fet, des del capítol que podríem dir zero, que és un capítol de no arriba a una pàgina, on ja hi ha un personatge que és com una gran incògnita, que fins a mig llibre, o ben bé fins a pràcticament al final del llibre, no agafa la importància que realment té i no s'explica qui és, doncs la resta és el mateix. És a dir, el procés és, per mi és aquest. Deixar coses en suspens, deixar passatges, episodis o racons d'aquest univers en suspens, on hem presentat un personatge ràpidament, li perdem la pista, però estàvem uns altres que estaven en plena ascens, diguéssim, violent, contra, sí, amb explosions, fum i morts al terra. Bueno, és aquest, diguéssim, és un sistema de funcionar que utilitzen les sèries de televisió, també, que crec que és un llenguatge que m'interessa, perquè el consumeixo, i perquè hi ha aspectes que m'interessen i m'agraden, intento portar-lo també en la meva literatura o en la meva forma d'explicar les històries. Al cap i al fi, porto a qualsevol món, eh? Vull dir, quan faig còmic també ho faig, intento aportar tot allò que m'interessa, i poden venir de la literatura, poden venir de la fotografia, poden venir de, més igual, de l'agricultura, poden venir de molts llocs, és a dir... Les ganes que tinc, la visceralitat que hi ha darrere que em condueix a explicar una història o a llançar-me a la piscina d'un univers concret per descobrir-lo, poden venir de llocs molt estranys, que moltes vegades ni els sé, eh? Vull dir, alguns els descobreixes fent-ho, no? Vull dir que jo crec que és la...
O fent teràpia, no?
Bueno, és la meva teràpia, eh? Finalment... fa poc els explicava a les editores de Mai Més i els deia, dic, és que per mi a vegades les obres les contemplem com una cosa definitiva perquè estan impreses i perquè estan enquadernades i es venen, però al final són, per mi són residus. És a dir, hi ha un procés de búsqueda personal, d'intentar saber què és el que tinc a dintre del cap, de potser anomenar-ho la transcendència, no? Aquesta cosa que busquem els humans, no? De donar significat a la nostra existència. I en el procés queden, jo en dic, entre cometes, cagrades, no? Queda un còmic aquí, queda un llibre allà, queda una cançó amb el grup, o queda una, no sé, a vegades...
O sigui, el llibre és el residu, eh? No el record que t'ha deixat aquest procés d'escriptura.
Bueno, és una barreja de tot, però el contemplo com una mica com a residu, sí.
Ostres.
Sí, com a, forma part d'un procés d'aprenentatge, és a dir... Però moltes...
això seria una campanya de reciclatge, eh? De compra el llibre, perquè, clar, hem de reciclar i hem de reaprofitar, no?
A mi m'és igual, no sé com s'ho prendria la resta del món literari.
Oh, mira, si l'autor s'ho pren bé.
Escolta'm.
Parlem d'etiquetes, parlem de gèneres. Pels lectors és com clarament un llibre cyberpunk. No sé si tu estàs d'acord amb l'etiqueta i quina relació hi tens tu amb el cyberpunk prèviament, si tens algun referent, si és un gènere que t'agrada, que hi estàs molt immers o no, que simplement ha sigut tangencialment que t'anava bé per explicar aquesta història.
Veiem, com dèiem fa un moment, és un llibre que no es pot explicar tot, quan estem parlant així, quan l'estem presentant.
Pràcticament no es pot explicar res, és
una
crueltat.
Es pot explicar una part molt petita que és potser la més cyberpunk canònicament parlant. Jo crec que els temes del cyberpunk es mantenen al llarg del llibre, però em costa considerar que sigui cyberpunk, diguéssim, des de l'ortodoxia. Tot i que té molts elements de cyberpunk.
Almenys fins a la meitat del llibre.
Sí, no, i al final, és a dir, la lluita contra la corporació, contra el poder d'uns éssers que podem considerar marginals, no? Diguéssim, té els temes del cyberpunk, jo crec que els grans temes hi són. La meva relació amb el cyberpunk juraria que d'una manera inconscient deu començar amb el primer visionat de Blade Runner, per exemple, tranquil·líssimament, i després apareix d'una manera ja conscient amb el rol, amb el joc de rol, principis, finals dels 80, principis dels 90, amb un parell de jocs. El primer va ser el Shadowrun, que és un joc cyberpunk que barrejava l'ambient cyberpunk amb els Senyors Anells, és a dir, dintre l'ambient cyberpunk hi havia trolls, hi havia elves, hi havia nans hackers, orcs i tot
barreja.
Això, diguéssim, sí, però era molt atractiu, és a dir, em va cridar molt l'atenció, tinc la primera edició del llibre, i al cap de poc va sortir un altre joc que era el Cyberpunk 2020, que era aquest, sí que era, diguéssim, absolutament cyberpunk, sense orcs ni cap cosa de fantasia, és a dir, personatges amb implants, corporacions, cyborgs, consoles, vull dir que començava encara, era el 93 que va sortir, doncs internet començava a treure el peu, diguéssim, a la nostra societat. Aquestes serien una mica on jo realment descobreixo el gènere. Evidentment, després hi ha el descobriment de pel·lícules com Ghost in the Shell, més, una mica més tard comencen a venir doncs, els Strange Days, els Matrix... N'hi ha una que sempre reivindico, que crec que és molt interessant, que va sortir a la vegada que de Matrix, o pràcticament molt a prop, que és el nivell 13, dic el títol en castellà perquè és com la conec, em sap greu. I d'aquí a la literatura, evidentment, Gibson... ara no em facis dir tots els llibres que he llegit.
No
ho he llegit tot tampoc, vull dir que no em faré el xulo, no. Ni molt menys una petita, una minsa part de, diguéssim, de la producció cyberpunk.
Si entrem en temes, tu planteges un món dual dividit per un mur, tot i que el mur potser apareix més tard, no? En què la tecnologia és l'eix vertebrador, així com la influència de les corporacions que abans ho comentaves. Volies fer crítica de cap a on anem com a societat?
Sí.
Però...
el mur, crec que es menciona bastant, se'n fan mencions bastant a l'inici, de manera... així per sobre, si passa, és a dir, el mur hi ha un moment que sí que té més protagonisme, però al principi es menciona. En tot cas, es menciona com el que és una separació entre dues societats, que és com s'han organitzat, diguéssim, els pobles de la Terra en aquest futur inconcret. Sí, evidentment, hi ha un sector del mur que és un món, una societat, anomenem-la neoliberal, manada per les grans corporacions, no? pels grans lobbies, diguéssim, de pressió, que tenen més poder que els governs, que no deixa ser una realitat que estem vivint avui en dia, no? Exagerada, però vaja, comença a haver-hi ja, no? Grans empreses que tenen més poder que molts governs, que són ells qui decideixen, finalment, moltes de les coses que fem, paguem o consumim. I a l'altre cantó hi ha una altra societat organitzada en forma d'assemblea, que em semblen les dues oposades, no? I no en defenso ni una ni l'altra, eh? Crec que...
Que el lector arribi a les seves conclusions,
sí,
no?
Sí, jo crec que... Vaja, de fet, per mi el llibre, si hi ha una crítica a fer a la societat en general, és la de... la incapacitat, diguéssim, de mirar una mica més enllà de l'individu o dels interessos individuals, la de mirar, no, això pel propi bé en lloc de pel bé comú, no? I que això ens pot portar únicament i exclusivament al desastre econòmic, al desastre polític, climàtic i a tot desastre.
De fet, una de les conclusions que personalment vaig estreure de les màquines del caos, potser estic equivocada, és que la humanitat encara li falta maduresa, no? I que és com un nen petit que encara ha de créixer. No sé si, potser per la part final del llibre, no?
Sí.
Tu com a autor com ho creus?
Sí, jo crec que realment... A veure, ja per un cantó crec que hi ha una mancança, però que crec que és innata en l'ésser humà i en les societats que forma l'ésser humà, que és la d'entendre el present que vivim. És a dir, costa molt concebre i d'una forma conceptual i simbòlica el present que vivim. No l'entenem, perquè és transitori. Llavors, quan ha passat sí que l'entenem i som capaços de donar nom a les èpoques i de significar-les i de dir, ostres, mira, sí, de fet, la gent, la moral d'aquella època del barroc era així, o les, no, les construccions, l'arquitectura o el poder estava organitzat d'aquesta manera, però quan els esdeveniments són en present ens costa molt entendre'ls, no, assimilar-los. No? Jo no sé què deu estar passant pel cap ara de la gent que viu a La Palma, no? al costat d'aquest volcà. No? És a dir, tot el que passa pel cap és molt difícil. Des de la distància és molt més fàcil veure, no? La distància que tenim nosaltres de la televisió és molt més fàcil, o en tot cas especular què faríem o què no faríem, però quan estàs allà vivint-ho en present costa molt. Doncs, de fet, això és una de les coses, diguéssim, que sí que m'agrada parlar-ne en el llibre. L'altra és, com tu dius, la qüestió de la maduresa, que això ve sobretot en el llibre pel fet tecnològic. No vull avançar massa les coses perquè depèn de què digui.
Aquí estem comprometent al final, eh?
Sí, no, sí que puc dir que, diguéssim, com nosaltres, com la nostra societat, la que estem vivint nosaltres, estem progressant moltíssim a nivell tecnològic, és molt fàcil que ens estiguem acostant a punts de canvi de paradigma, a la singularitat, aquest tipus de canvis que poden suposar un salt tecnològic per l'humanitat i viceversa. El meu dubte és, ja no tant si estem preparats, sinó per què. És a dir, ens estem dirigint cap allà, però ningú està... Sí que hi ha filòsofs, evidentment, i hi ha molts sociòlegs, i hi ha molta gent que està pensant, però des de les estructures de poder, des de les corporacions que estan dirigint aquest progrés per un benefici a vegades econòmic i a vegades personal, i tota la carrera espacial que està vent-hi ara, no? amb Musk, amb Bezos i tota aquesta gent, és... per salvar el cul, no és per res més, és perquè ells, com a individus, puguin salvar el cul. Quina voluntat hi ha darrere el progrés? I si no hi ha cap voluntat, cap a on volem portar-la? És a dir, és per sobreviure? És per fer-nos la vida fàcil? És per demostrar fins on podem arribar? És a dir, jo considero que certa tecnologia, depèn de com, i és el que especulo en el llibre, en mans de depèn de qui, pot ser molt perillosa.
Doncs així ho deixem, però abans preguntar-te, seguiràs escrivint? Seguirem veient Ricard F. a les portades de llibres de gènere?
Estic escrivint, sí.
Oh,
sí,
perfecte!
Sí.
Això què vol dir, que ja tens data i tot de publicació?
No, en absolut, no.
Ni que a veure si marxem d'aquí amb un titular
no,
nou,
no,
eh?
No hi ha titular nou, em sap greu, no hi ha ni, gairebé ni títol. Estic escrivint, estic acabant el primer borrador, vorejant les 80.000 paraules i crec que per on estic ara, primer borrador, dic, pot canviar molt l'assumpto, m'acostaré a les 100 i pico mil paraules, o sigui, serà una mica més espès que les màquines del caos. Em mantinc a la ciència-ficció, però m'allunyo al cyberpunk. És space opera, el que estic escrivint ara mateix.
Bé, bé. Molt bé, doncs, Ricard, esperem veure ben aviat aquest títol a les llibreries.
Espero, bueno, acaba de sortir l'altre, deixem-li una mica de temps, no?
Però ja l'hem acabat i ja volem més, volem més. Moltes gràcies, Ricard Efa, per passar pel Quimèric, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Quimèric.
Quimèric, el programa per als mentalment divergents.
I com dèiem al principi del Quimèric, aquesta setmana passada s'ha fet la Setmana del Llibre en Català. I ha tingut molta repercussió a les xarxes socials, jo diria que molta més que altres edicions.
Sí.
Algunes dades que ens han donat. 50.000 persones han passat per la setmana.
Déu-n'hi-do.
I, atenció, s'ha facturat exactament el mateix que abans de la pandèmia. Sí, que ens estem recuperant una miqueta.
Ah, això és molt bona notícia.
Sí, jo crec que sí.
I sobretot per la literatura.
Jo crec que convenia aquesta activitat i convenia... I nosaltres hi vam poder anar el dissabte, concretament, perquè, bé, en baixa entre setmana potser és més complicat, i vam poder parlar amb algunes de les editorials que presentaven llibres de gènere fantàstic o similar, i ens han fet aquestes explicacions de què és el que han presentat a la setmana i fins i tot doncs, què és el que més s'ha venut.
Soc en Ricard Planes, de l'editorial Males Herbes, i venim aquí a presentar dos títols. Un és Els tres estigmes de Palmer Eldritch, de Philip K. Dick. Crec que Philip K. Dick no necessita gaire presentació, conegut sobretot per tots els mons, no?, que es va inventar, totes les coses que va avançar en el seu moment, aquests mons paral·lels, aquestes dimensions estranyes, no?, aquestes dislocacions de la identitat, no?, que sempre presenten les seves novel·les i que ara, no?, totes aquestes idees són tan presents. I després publiquem això, Els tres estigmes de Palmer Eldritch, que és segurament la seva novel·la no diré equilibrada, perquè mai és equilibrat, dic, però una de les novel·les més visionàries. No? Després presentem Effendi, d'Elisabet Riera. Effendi és una novel·la falsament distòpica, no? Sí que hi ha una part de distopia, una novel·la que succeeix en un futur on els personatges són programats pràcticament, les persones, no?, per ser felices, treballant, bàsicament, i hi ha un moment que el protagonista doncs, comença a somiar. Comença a somiar i comença a endintrar-se en un món simbòlic, en un món esotèric, no?, i natural, que fa que es conegui, no?, més a si mateix i que vagi veient que la realitat realment és la que somia i no la que viu. Aquests són els dos títols que presentem a la setmana. També hem reeditat amb una portada nova Bressol de gat, de Kurt Vonnegut. És la primera novel·la que vam treure quan vam néixer, ara farà uns 10 anys, i ja, és una novel·la que ens encanta, una novel·la que explica, no?, parteix de la temàtica de la bomba atòmica i va molt més enllà, no?, i com sempre Kurt Vonnegut el que fa és una reflexió intel·ligentíssima sobre la condició humana i sobretot sobre l'estupidesa humana. Bueno, nosaltres, una cosa que ens encanta és que no venem un títol exclusiu. No? Som molt conscients que molta gent el que busca és catàleg, no? I això ens encanta. És a dir, molts llibres de les editorials no es troben a llibreries, els llibres publicats fa 10 anys, 9 anys, 8 anys, i aquí, no?, es troba l'oportunitat de veure tot el fons, perquè aquí realment portem tots els llibres que hem publicat des del primer a l'últim. No? I la gent busca molt això. Clar, Palmer Eldritch i Effendi, lògicament, són els que estem venent més. Però això no hi ha tanta diferència. No?
Soc la de Font, de l'editorial Andorra, i us presento el thriller novel·la negra, col·lecció Andorra Negra, Morir a cavall dels vents. L'han escrit el Jordi Coromines i el Llorenç Planes, que són de Balsareny, i és molt interessant perquè és una novel·la escrita a quatre mans, que no és algo gaire comú. I no sé si en algun moment ho vau sentir, però hi va haver una cursa molt famosa als Pirineus que es deia Cavall dels Vents. Hi va haver una mort d'un corredor, una mort natural. Llavors agafen aquest, o rescaten, diguem-ne, aquest fet, i el converteixen en una ficció, no? I llavors, diguem-ne, la primera afirmació és que es notifica com un assassinat i no com una mort natural. Llavors hi ha tota una sèrie de personatges, no?, a la Cerdanya o al voltant de la novel·la, que es va desenvolupar en una trama molt còmica. O sigui, és novel·la negra, però fa molt de riure, té un ritme molt ràpid, Bueno, la veritat és que l'estem venent molt i està agradant moltíssim.
Soc el Jordi Soler Camardons de Bolian Edicions i en aquesta setmana del llibre presentem dos novetats de literatura especulativa. Un és La Guardiana, de l'Ariadna Herrero. L'Ariadna Herrero, de fet, ja tenia un llibre anterior, Hem arribat tard a classe, que de fet és el més venut de Boliana, perquè l'han donat a llegir als instituts. Però ara, diguéssim, s'ha llançat a fer fantasia, amb una heroïna que li diu la Guardiana, un llibre molt gruixut, però bons lectors de fantasia. I l'èxit d'aquesta setmana a la nostra parada és un altre llibre que és Mentre durin les espelmes, del Josep Rodríguez Ferrer, que és una història LGTBI, però en positiu, perquè l'autor va fer un curs de literatura LGTBI catalana i va veure que tot eren assassinats, desgràcies, persecucions, i va dir, jo vull fer un llibre, però positiu i que acabi bé. Aleshores, és la història d'amor de dos persones, dels dos nois, però un és fantasma. Però es poden veure per unes coses que ja el lector ja veurà. I bé, tracta el món del manga, bueno, tota una sèrie de mons que agraden molt a la joventut. És un llibre crossover, tant el pot llegir una persona de 90 anys com un noi de 16 anys. El de l'Ariadna, evidentment, ja ara estem arribant a la... Ara hem fet la 8a edició, hem arribat ara a classe. Aquest és el nostre gran èxit. Després, Nit, també, es continua venent, no tant com anys enrere, i en fi, això.
Doncs jo sóc en Toni Herrero, editor de Cronos. Hem vingut aquesta setmana amb una novetat, que és L'Extern, de l'Ada Hoffman, que és una autora canadenca, que és autista i ha iniciat una trilogia, aquesta de L'Extern, amb una protagonista, que també és neurodivergent, i està molt bé perquè aquesta novel·la barreja space opera, horror còsmic i també ens posa una mica en el dia a dia de com és una persona neurodivergent i quines dificultats té. És una novel·la, una òpera prima, que ja està nominada a uns premis internacionals i entenem que tot just ara acaba de publicar la segona en anglès i entenem que és un llibre amb molt de recorregut, està funcionant molt bé i n'estem molt contents. I bé, l'altra novetat que ja tenim, que tampoc és novetat, és Tresca Fox, del Tchaikovsky, que aprofitant que vindrà al Festival 42 de Barcelona, doncs l'estem promocionant molt i la gent jo crec que l'està descobrint i l'està gaudint moltíssim. I bé, més enllà de l'ambient aquest fantàstic de la setmana, doncs van sortint El Ciutat, que és el nostre primer llibre, van caient, sembla que no, i bueno, ens fa moltíssima il·lusió i poder repetir aquí tots els anys que puguem.
Hola, sóc la Laura de l'editorial Ratsberg i bé, nosaltres editem literatura i assaig. I ara, a la Fira de Setmana, hem presentat quatre novetats, de les quals estem venent molt bé L'home revoltat d'Albert Camus, que hem fet una nova edició amb la traducció del Jean Fuster i Josep Palacios, i també Estiu, que és del Quartet Estacional de l'Ali Smith, que també bueno, estem venent tots, el tardor, l'hivern, la primavera i l'estiu, però bé, l'estiu, evidentment, és el llibre més esperat perquè hi havia molta gent que l'estava seguint. Úrsula K. Le Guin, l'estan seguint molta gent, la saga de Terramar, el cicle de Terramar, llavors venen a buscar-ne un o l'altre, i si no, Els desposseïts, que és una obra que ha calat molt fondo, perquè és una obra molt profunda, i a més tracta molts temes, és una aventura fantàstica, no?, de ciència-ficció. I alhora sempre el Herbrand Backer, que va ser el nostre Premi Llibreter, no?, el primer llibre que va guanyar el Premi Llibreter, i tots els llibres d'assaig una mica van fent, no?, com que tenen el seu públic, que és molt fidel a la col·lecció d'assaig, i van venint a buscar un o l'altre, i la veritat és que això també fa molt de goig veure com funciona, no?, i com els van agafant.
Víctor Ferradellas, ara llibres Amsterdam. Doncs aquesta setmana ho està petant Piranesi, que és novetat, és l'últim llibre de Susanna Clarke, bueno, últim i segon. El primer va ser el fenomen mundial Jonathan Strange i el senyor Norrell, que va guanyar el Premi Hugo, de fet, i després de 16 anys de silenci literari va sortir en Piranesi i nosaltres l'hem corregut a traduir perquè és una novel·la més curta, és més accessible, però també és un univers absolutament... és un altre món. La frase del nostre cap editorial va ser: hem de posar, això no has llegit mai res igual, no? De fet, de qui va ser la idea de que traduïssim? Qui ens va donar la pista? Va ser Marc Pastor, que és el que també és autor nostre. De fet, aquí a la setmana han vingut molts fans de Marc Pastor dient, escolteu, els àngels em miren, es va acabar molt abruptament, que en vull més, què més hi ha, no? Doncs aquí tenim Bioko, tenim Farishta, que també han anat sortint, i bé, el Marc té aquest punt fantàstic, no? Té aquest, bueno, ell és com fan que és de sèries, de Doctor Who, de l'univers fantàstic sense ficció. Doncs bé, Piranesi vindria a ser una donada de volta als llibres de Marc Pastor, no? Jo diria que sobretot són les novetats. Llavors tenim la I de Susana, de la Susana Clark, que és l'autora de Piranesi. La I de la Gota Christoph. Ja anem fent catàleg de la Gota Christoph, després del superèxit que va ser Klaus i Lucas. Ahir també s'està venent força. És una novel·la molt més curteta, són 140 pàgines, una història molt personal, molt viscuda d'ella. Ella va ser supervivent de la Segona Guerra Mundial i després com va sobreviure en l'Hongria després de la guerra.
Hola, em dic Jacob Suárez, sóc de l'editorial Laertes, i bueno, nosaltres de Fantàstic tenim la col·lecció de l'Arcà, que va néixer el 83, i en aquesta setmana del llibre en català presentem diferents novetats d'aquest any. La més recent és la Guia Galàctica per a Utopistes, des del Douglas Adams, que justament ara al novembre fan el Festival de Gènere Fantàstic i li dediquen una part en aquest llibre, concretament. També presentem dos llibres del Matheson, del Richard Matheson. Un és el Soc Llegenda, que s'ha fet pel·li, i l'altre és el Quins somnis vindran, que també s'ha fet pel·li, una pel·li protagonitzada pel Robin Williams. Són molt diferents, no? Un és més metafísic, el Quins somnis vindran, i el Soc Llegenda és més de vampirs, no? L'últim home amb tot de vampirs. Més coses que presentem: La casa i el cervell, un clàssic de finals del segle passat, no, de fa dos segles, perdona, i una casa de terror on passen diferents coses, un misteri i terror que està perfecte, molt recomanable. I després la col·lecció, estem a punt d'arribar als 100 exemplars, tenim publicat quasi bé tot el Lovecraft en català, i ara pel pròxim any també presentarem l'últim que ens queda, que és l'horror de Dunwich, i més coses. Dintre de la col·lecció hi ha clàssics bàsics d'això, ja per exemple tenim el Dràcula en català, la primera versió en català que es va fer del Dràcula, tenim la Carmilla. Ara, per exemple, l'any passat vam treure Els salzes de l'Algrut, La pota del mico, un clàssic que coneix tothom a través del Simpson i de Padre de Família, i diferents coses diverses. Us recomano que us mireu la nostra pàgina web, laertes.es, i que disfruteu del fantàstic que publiquem.
Soc la Roser Vales, editora d'Obscura. I bé, doncs, cada cop estem ampliant molt més el nostre catàleg de fantàstic en català. Per començar, i ho podreu trobar aquí a la setmana, tenim l'obra de Susani, tenim la trilogia de Penryn, la fi dels temps, que és per a joves i per a adults, i és totalment fantàstica. Els àngels arriben a la Terra i comencen a exterminar la humanitat, i enmig de tot això, una adolescent, la Penryn, haurà de retrobar la seva germana, i per això farà equip amb un àngel caigut a qui han tallat les ales. Aquesta trilogia va vendre's moltíssim, ara fa uns 10 anys, i la revista Times ha nombrat el primer llibre de la trilogia Àngels caiguts un dels 100 millors llibres de fantasia de tots els temps. També seguim amb la mateixa autora, la Susani, amb la seva nova saga, Històries de mitjanit, en què fa retellings de històries tradicionals com ara la Caputxeta o la Ventafocs, i els hi dona un gir fosc. I finalment també tenim la nova edició de L'exorcista. Aquest any fa 50 anys que es va publicar el llibre per primera vegada, encara no hi havia una edició en català i nosaltres ens vam llançar a fer-la, i és l'edició del 50 aniversari amb un pròleg que inclou explicacions de l'autor sobre les actualitzacions que ha fet el llibre, la situació que vivia en el moment en què va decidir llançar-se a escriure aquesta història, i a més hi ha una prosa revisada i són les últimes actualitzacions que va fer abans de morir i que inclouen també una nova escena que molts diuen que és la més terrorífica de totes. I us animem a descobrir aquesta edició i també els llibres de la Susani.
Hola, em dic Mireia Broca i sóc de l'Obrador Editorial, i aquest any a la setmana hem portat un llibre del Ray Bradbury per infants, que és Encendre la nit. És un conte que ell va escriure, ell ha escrit molts pocs contes per infants, pràcticament és l'únic aquest, i ell el va escriure quan va tenir els seus fills, perquè ell tenia por a la foscor. I llavors va fer tot un relat sobre aquest tema, amb una prosa poètica preciosa i va crear uns personatges molt bonics, especialment el de la noia, la Fosca, que ens ensenya a apagar els interruptors per poder encendre la nit i veure les llums de la nit. I nosaltres ara, justament, ara al novembre, obrim segell nou de fantàstica i ciència-ficció, que és Cruce de Caminos, i serem a les primeres jornades del festival que faran de ciència-ficció de fantàstic de Barcelona, amb El sueño del demente, la primera part.
Quimèric als festivals.
I arrenquem la recta final del programa parlant de cinema. Deixem la literatura, parlem de cinema, perquè del 17 al 19 de setembre a Cornellà s'ha fet la 6a edició del Ver Retina, després que l'any passat s'ajornés per les restriccions. Vull dir, els seus organitzadors van dir no, d'aquesta manera no ho fem. I aquest any, aquest certamen, que està especialitzat en les pel·lícules de sèrie B, les pel·lícules low cost, pel·lícules sí, fins i tot sèrie Z, hem vist allà,
ostres,
tenia com a eix temàtic el 666. Com que és la 6a edició, doncs hem tirat el número de la bèstia, el número del diable.
Ah, vale, interessant.
I el satanisme ha estat el fil conductor d'aquesta edició. Sorpresa d'aquest any. S'ha registrat el primer cartell de complet a algunes de les sessions de la història d'aquest festival. O sigui, mai s'havia registrat un sold out, i en aquesta edició sí que ha estat així, perquè recordem que era tot amb registre previ, o sigui, inscripció prèvia. Sí que si no estava plena la inscripció, la gent podia anar allà i comprar l'entrada.
Sí.
Però, clar, les que ja estaven plenes dies abans, doncs ja quedaven tancades i ja no podien incorporar més gent. Llavors, el que sí que vam veure és molta gent a l'exterior de la Biblioteca de Sant Ildefons de Cornellà, que és on es feien les projeccions.
Sí.
Hi havia molta gent que sí que tenia entrada, però hi havia molta gent que no. I llavors el que feien era doncs, estar per allà, tenien servei de bar, no? Tenien paradetes amb...
Això fa molt, eh?
Servei de bar amb entrepans inclosos, eh? Paradetes de llibres, paradetes de coses friquis, hi havia alguna una mica de performance, no? Hi havia gent disfressada que donava ambient. Llavors, realment... recordava molt els mercats d'abans de la pandèmia, no? Vull dir, molta gent... I per un moment t'oblidaves, no?, de que teníem una pandèmia pel mig. Vull dir que va ser molt bonic l'ambient que vam veure.
Doncs això és molt positiu.
Jo crec que és el màxim ambient que he vist en un Ver Retina des de que ho cobrim pel Quimèric.
I és curiós, eh? Que sí, després de lo que està passant, pum,
perquè
que torni
també
tot.
Tots tenim ganes, no?, de poder-ho fer.
Clar.
Llavors, un dels moments àlgids del festival va ser la presentació del llibre La hija del periodista, de la mà de l'actriu Marian Salgado, que segurament no la coneixes perquè ets molt jove, però
ostres,
jo tampoc la coneixia, eh? També soc molt jove per el tema. Era coneguda com la niña del fantaterror pels seus papers quan era petita en pel·lícules de gènere terror d'Espanya.
Quina meravella!
Llavors, clar...
La niña del fantaterror.
La senyora té quasi 60 anys i va venir a presentar aquest llibre, que és un recull de les experiències que va tenir com a actriu, no totes positives, podríem dir. A veure, s'havia de projectar en aquest Ver Retina un dels seus grans èxits, que és L'endemoniada, en què ella és la protagonista, com es pot extreure pel títol,
sí,
però per problemes amb la distribuïdora no va poder ser així, i llavors va veure una altra pel·lícula en què també apareixia, però era un paper una mica més menor, que és Quién puede matar a un niño, dirigida per Chicho Ibáñez Serrador. Després parlarem de la pel·lícula, si et sembla.
Vale.
Abans de parlar de la pel·lícula, descobrim una mica més de qui és la Marian Salgado. El que podem saber a través del seu llibre és que el seu pas pels escenaris i per les càmeres des dels 6 anys la van marcar molt. I no precisament per bé. O sigui, podríem dir que guarda molts mals records d'aquella època i per això va sentir la necessitat d'escriure aquest llibre.
Y ese escribir, plasmarlo en un papel, hacer memoria de lo que ocurrió, pero soltándolo en ese folio, a mí me sirvió para poder ahora hablar de ellos sin venirme abajo. Siempre en las entrevistas digo lo mismo, pero es que es absolutamente cierto. Ese libro es un vómito. Es como si tuvieras un quiste muy grande y no pudieras ni respirar. y entonces para poder afrontar lo que me quede por vivir con determinada alegría, con cierta paz, necessitava reconciliar-me con todo lo que había vivido. Y el libro me ha servido para eso.
Ella volia llançar un missatge molt clar a les famílies que aposten perquè els seus fills siguin actors. Escoltem-lo.
Que la gente fuera consciente del trabajo que hacen los niños cuando salen en televisión. Me apetecía que la gente fuera consciente de que cuando aparecen en un escenario no es todo tan maravilloso, que están los bastidores con la presión de la misma que puede tener cualquier actor, pero un niño. Y que mientras está ensayando, no está en el colegio, no está con los amigos y no está viviendo una vida normal. Pero también es cierto que hubo partes muy agradables de la vida de la interpretación. El problema es que estaba rodeado de mi otra situación. Yo no quiero que penséis que no me gusta que haya niños actores. Siempre y cuando haya alguien protegiendo a ese menor, protegiéndole de los adultos, porque al fin y al cabo los adultos somos depredadores.
Però bé, no tot van ser males experiències, eh? Tot i que la pobra sí que se li notava molt afectada a l'inici d'aquesta presentació.
Sí.
Quan rascaves sobre una mica els seus bons records, coses molt concretes sí que en van sortir. Per exemple, el seu tracte amb directors com el mateix Chicho Ibáñez Serrador, que ella diu que va ser molt bon vella.
Que era un tipo estupendo, era un tipo genial, de verdad. Yo no sé... A ver, parecía un director muy duro, pero conmigo fue maravilloso. Yo, lo hemos comentado antes, Chicho a mí no me trató como una niña que interpretara. Chicho me dijo exactamente lo que quería, me contó lo que iba a pasar en realidad, no me inventó milongas sobre estos son los sacos y tú aporreas los sacos. Me dijo, no, esto es lo que yo quiero, esto es lo que va a ocurrir aquí y yo quiero... Esa sonrisa tuya, pero quiero que no te olvides, mientras yo te estoy rodando, no quiero que te olvides de que acabas de matar a un ser humano.
I també va tenir feina en el món del doblatge, primer com a nena, sí. I després de gran doncs, és on es va quedar perquè ja no va fer més cinema i va fer sobretot doblatge.
Quina trajectòria, eh, de moment.
Sí, 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 però a que no saps a qui va posar veu. A mi em va sorprendre, no ho sabia, eh.
És que ara no et sé què dir.
A la nena de l'exorcista quan no estava posseïda.
Toma ja!
Que em deia aquelles guarrades, no. Quan era una nena adorable de 11 o 12 anys, sí. Llavors, bueno, ella va explicar una mica com li va arribar aquest paper.
Llevaba haciendo doblaje un tiempo. Y entonces, desde Sevilla Films, Fernando Rey dirigía el doblaje y necesitaban la voz de una niña para hacer el personaje cuando la niña estaba normal, ¿no? Y entonces hicieron un casting entre varias voces. En aquel momento había muchas señoras mayores que hacían voces de niños. Y hicimos un montón de pruebas de voz. Las enviaron a la productora americana y la productora americana se decidió por mi voz. Fue de todo eso.
Però els responsables del doblatge ja van anar molt en compte per no traumatitzar la pobra nena.
Pues mira, yo llegaba a doblar, Fernando... preparaba los takes en función de mi personaje y tenía un cuidado tremendo en que yo no fuera a ver ninguna escena que no fuera la que yo iba a doblar. Y cuando yo iba a entrar en el estudio de doblaje, separaba todo hasta que yo doblaba y luego me marchaba. No se fuera a colar una escena que una niña no debiera ver. Y a mí me pareció que eso era... Pues se lo voy a agradecer siempre. Porque tuvo ese detalle, esa precaución de no herirme. Tú doblas esto, pero tú no tienes que ver nada más. Si alguna vez parecía que se iba con largo, corta, corta eso ahora mismo.
I mira, si es va traumatitzar poc, que ni ha vist la pel·lícula. De fet, ella va confessar que tampoc ha vist les altres pel·lícules de terror on apareix perquè diu que li fan por. I llavors, tampoc ha llegit la novel·la de l'exorcista.
Ostres, és molt curiós.
Molt, molt, molt. I de fet, mira... escolteu com defensava la seva posició de no veure pel·lícules de terror davant d'un fan d'Albert Retina que li anava preguntant per activa i per passiva per la novel·la de l'exorcista, que li deia, l'has llegit o no? I ella ens contestava això.
No, me da mucho miedo, que no, ni la pienso leer tampoco, que yo tengo unas pesadillas brutales, ¿qué dices? No.
Hombre, si no te atreves a ver la peli, la novela no te la leas tampoco, porque...
Peor todavía, claro. Sí, a ver, que yo he intentado ver pelis de terror, ¿vale? Yo he hecho el esfuerzo. Y la veo y digo, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues parece que es algo indemne de esto, ¿no? Pero luego yo me voy a dormir y cierro los ojos. y ahí empiezan a pasar cosas. Y yo eso no se lo deseo a nadie, no, 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 no. Puertas, ruidos, voces, no, 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 ni hablar. Yo tengo una imaginación tremenda, no, mejor que no.
Mal.
¿Eh?
Que yo que lo pases muy mal.
Claro. Claro, no, no, yo por eso no veo películas de terror, me lo paso muy mal.
No, bueno, claro, la cuestión es que como es una novela muy famosa.
Claro, pero sí, a ver, que yo lamento mucho perderme grandes películas, grandes escenas, grandes directores y grandes interpretaciones y grandes libros. Lo siento, de verdad que lo siento, pero es que no puedo. Es que es superior a mis fuerzas. Entonces, ya hice el intento, ya vi que no podía y entonces, bueno, tampoco me voy a torturar a estas alturas, ¿no? Pues hay gente que no come pescado, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? Yo no veo pelis de terror. Es que es así, no puedo hacer otra cosa.
En tot cas, la Marianne es va mostrar molt agraïda que l'haguessin convidat al Berretina i que tants fans li demanessin autògraf i s'interessessin per la seva trajectòria. De fet, va llançar aquest missatge d'agraïment.
O sea, ¿cómo podéis recordar esas cosas que no recuerdo ni yo? Bueno, y además, la mayoría sois más jóvenes que yo. Es que, no, no, de verdad, no me lo puedo creer. En lo que yo no pude vivir en ese momento, por lo que yo no pude disfrutar en ese momento, es un regalo que tengo ahora de verdad inesperado, no me lo puedo creer. O sea, que haya gente que quiera hablar conmigo, que quiera una firma mía o que se ponga al lado mío a hacer una foto, pero si soy yo la que tendría que ir suplicando que se hiciera una foto conmigo. No sé, me parece algo prodigioso eso, me hace enormemente feliz.
I va dir que fa molt que no fa càstings, perquè, això també em va sorprendre, diu que viu en un poble rodejada de vaques i que ella ara mateix l'únic que vol és veure sortir pondre's el sol cada dia i que ella no es veu tornant a una ciutat on et perds aquest espectacle tan bonic que ella diu que al final diu és l'únic que me queda, no? Comentava.
Sí.
El que sí que pregunta de la gent del públic, sí que va dir que si li oferissin un paper, vull dir, si ja li donessin tot fet, si no hagués de fer cap càsting, si li diguessin et volem a tu, s'ho pensaria. Dic que no ha tancat del tot la porta al cine, però vol comoditats perquè ja té una edat i no té ganes de repetir segons quines experiències.
Directors i directores que escolten el Quimèric, esteu atents, que a lo millor s'interessa.
Doncs mira, molta gent que estava entre el públic deia...
Te quiero contratar!
Per a mi corto! Clar, pensa que en aquests festivals hi ha molta gent que ha dirigit o que té intenció de fer-ho. Parlem de la pel·lícula, aquest Quién puede matar a un niño. Mira, jo no...
És curiós el títol.
Molt, molt, però va molt en sintonia amb com és la pel·lícula. A mi em va agradar molt.
Vale.
No l'havia vista i em va agradar, tot i que recordem que és dels anys 70 i el ritme doncs, és molt més lent que una pel·lícula de terror d'ara. No té res a veure.
Pateixes més.
Bé, es va coent tot a foc lent, no?
Ah, bueno, un sofregit.
Sí, sí, sí. La olla lenta, diria jo. Va donar parella, que són anglesos, que venen a passar les seves vacances a la illa d'Almanzora, que sembla ser que és inventada, perquè jo el Maps no l'he trobat, però en la pel·lícula hi ha un moment que apareix un mapa i sembla com si estigués davant de les costes de Tarragona. Bé.
Oh.
La gràcia és que, clar, ells, la dona està embarassada, no?
Sí.
I arriben a la illa com en plan cap de setmana romàntica abans de tenir la criatura, perquè ells ja tenen dues criatures més que les han deixat a casa. I llavors arriben a la illa i es troben que no hi ha cap adult, que tots són nens. I clar, s'ho troben tot com abandonat, no? El bar tancat, les botigues tancades...
I, ja però, comença a donar mal rotllo.
Però tancades d'aquella manera, eh? Vull dir, que si obres la porta s'obren, però no hi ha ningú, no? I clar, tu dius, què ha passat aquí? I llavors, clar, tot aquest inici de la pel·lícula és què ha passat a Almanzora, fins que descobreixen què ha passat, i sembla ser, no faré spoilers per si algú la vol veure i no l'ha vist, però que els nens tenen un paper clau en això.
A veure.
I són una mica com los niños del maíz, saps? Vull dir...
No vull fer spoilers, però si fileu una mica, hem dit que l'edició era sobre satanisme.
Bueno, ells volien que fer la endemoniada perquè caçava més amb satanisme. Vull dir que aquest ha sigut una mica excusa, però...
Va ser improvisació, però jo ho deixo aquí.
Jo només diré que si heu vist Los niños del maíz, és una mica aquest estil, però a l'espanyola i bueno, una mica més.
Los niños del maíz,
Sí, 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 no els has vist, no?
No.
Una pel·lícula un clàssic del terror. Bé, per resumir, clar, jo només vaig poder anar al Berretina el dissabte, però va ser un dia molt entranyable i molt bonic. Vull dir, vaig tenir la sensació personal d'haver recuperat la vida d'abans de la pandèmia en tots els sentits, no? De poder cobrir festivals, de que hi hagi ambient, de poder parlar amb gent, de descobrir noves pel·lícules, d'escoltar doncs, declaracions noves. Vull dir que Va valdre molt la pena i em trec el barret de que Albert Retina ho sàpiga gestionar tan bé, que va portar una molt bona gestió tant d'entrades, de les reserves, entrades i sortides, avisos, el tema del menjar, vull dir que
sí.
Crec que és un festival que ha sabut reinventar-se i crec que ja tinc ganes de que sigui l'any que ve per repetir. Doncs fins aquí el segon quimèric d'aquesta sisena temporada. Tornem d'aquí dues setmanes amb moltes cròniques, cròniques del Sant Cugat Fantàstic, del Soc Fric i Soc Cultura i també parlant amb els membres del Concili Fetiller, una organització que ja fa 3 anys. Que vagi molt bé, adéu-siau!